Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Jordi Sánchez continuarà en presó provisional a Soto del Real. Ho ha decidit avui el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que porta la causa per rebel·lió i sedició contra els membres del govern de Carles Puigdemont, en una nova resolució que destila un alt contingut polític. A Catalunya, mentrestant, els lletrats del Parlament han ajornat avui el lliurament de l'informe, que no és vinculant, sobre els terminis per investir un president de la Generalitat després que el ple es va posposar per decisió, ara fa tot just una setmana, del president de la cambra, Roger Torrent. Fonts properes al PDeCAT apunten, per la seva banda, que la investidura es podria materialitzar la setmana vinent. Canviem de qüestió. La justícia britànica ha rebutjat la petició de Julian Assange i manté en vigor l'ordre de detenció per al fundador de Wikileaks. L'ordre respon al trencament de les condicions de la llibertat condicional de què gaudia Assange quan es van presentar càrrecs contra ell. Aquest australià de 46 anys, recordem-ho, es va refugiar el 2012 a l'ambaixada equatoriana a Londres quan era perseguit per la justícia sueca, que l'acusava de dues violacions. Les borses europees han obert avui la sessió amb fortes caigudes i han allargat la tendència negativa d'ahir a Wall Street i que ha arrossegat aquesta matinada els parquets asiàtics. L'IBEX 35 ha obert amb un menys 3%, mentre les asiàtiques han caigut força després de la baixada d'un 4,6% ahir als Estats Units, com dèiem. I el principal acusat de la trama Gürtel, Francisco Correa, creu que Rajoy era qui donava l'okay a les despeses de la campanya del PP i que el finançament il·legal del partit podria haver continuat després del 2004. El considerat cap de la trama, en presó pel cas Fitur, no ha contestat a totes les preguntes dels diputats que l'interrogaven avui per videoconferència en la Comissió d'Investigació al Congrés. Ho ha justificat perquè diu que té causes judicials obertes. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb una nova edició del programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 27 77. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77.
Espai patrocinat per Laboratoris Maen.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 9:15, a Ràdio Estel. Cada nit, de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Sovint sentim frases com qui té un amic té un tresor o els amics són la família que s'escull. I és que l'amistat és un dels béns més preuats de la nostra vida. Quantes vegades davant d'una ruptura amorosa, un fracàs professional, una depressió o qualsevol altre contratemps, l'ajuda d'un bon amic és determinant per aixecar-nos l'ànim. L'amistat és tan important pel desenvolupament humà que és un veritable valor i que, com qualsevol altra relació, requereix ser cuidada i estimulada. És per això que avui els nostres professionals de l'educació ens donaran les claus perquè familiars i educadors puguem impulsar que els petits se socialitzin i tinguin una relació amb els altres nens des d'edats ben primerenques. Educant l'amistat permet ser generós, donar-se als altres, tenir paciència, ser lleial i no malparlar de l'altre. És molt fàcil empatitzar amb els mals moments que passa l'altre, però sentir-te feliç quan a un amic li van bé les coses és un gran exercici de generositat que és bo que aprenguin de ben petits. Cal que visquin la felicitat de portes cap enfora, a ser feliços quan els altres ho són i sense pensar tant en un mateix. La vida és com un viatge en tren. Alguns són els que comencen el viatge al teu costat, uns altres pugen a la meitat del camí i molts es baixen abans que arribis al final del teu viatge. Però els veritables amics, els amics de veritat, els bons, seran aquells que romandran al teu costat fins al final d'aquest vell viatge. Comencem. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando salgan a volar, hay un amigo en mí. Sí, un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando salgan a volar, hay un amigo en mí. Sí, un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
El programa Paraules d'amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs amb aquest tema musical de Toy Story, de la pel·lícula, que és un cant a l'amistat i la síntesi perfecta del que significa ser un bon amic, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació, que ja els tenim preparats. Maria Josep Cots, bona tarda.
Bona tarda.
L'Aureli Villar, Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
I en Josep Maria Deix, Josep Maria, bona tarda.
Bona nit.
Bona nit. Sí, sempre diem bona tarda. I ara amb aquest fred encara més. Encara més. Recordem que tots són orientadors familiars de l'Associació FER, col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic, el Mario Ramírez, i ja sabeu que qui us parla aquesta tarda és la Sandra Carmona. Avui parlarem de l'amistat, Aureli.
Ui.
Podem començar explicant què és l'amistat?
Bueno, és, té a veure amb l'afecte personal. El que passa és que, de la mateixa manera que un pot tenir grans coneguts, i aleshores té afecte per ells, no? O persones amb les que dius, home, no l'he vist mai, però me l'haig d'estimar, i per tant, doncs, i com que l'haig d'estimar, home, en principi no és cap enemic, i el tens com una persona que desitjaries fer-li el bé. Però, bueno, no el faràs mai el bé perquè és una persona que la tens al costat, però vés a saber si demà no hi serà, pues perquè has coincidit, el que sigui, no? I l'amic ja té que veure amb situacions peculiars, que hi ha interessos comuns, coses que un realment... Bueno, o idees comuns, o, bueno, motiva... O sigui, hi ha connexió, allò que dius que connectes amb aquesta persona. I aleshores, allà on es va formant una amistat. I això és el que és realment una amistat. Una persona amb la que tu vas transmetent part de la teva intimitat, part de la teva intimitat, coses que amb altres persones, que has conegut per diversos motius, però que no tens cap motiu de defecte especial, doncs dius, jo no tinc per què explicar-li això. En canvi, amb aquesta persona...
Et sinceres.
A mesura que passa el temps, te sinceres. Ell també comparteix aquesta intimitat i també t'explica coses. Els interessos també són comuns. Escolta, com tens les oposicions, el que sigui? Com tens aquest tema? I si pots, li ajudes, perquè et sents una mica vinculat amb ell, no? Amb aquesta persona. Per tant, és quelcom més que una persona que coneixes i que tens un cert afecte.
Maria Josep.
Sí, jo crec que la base de l'amistat, primer, jo diria que és molt necessària. Jo crec que sense amics no podem viure. Necessitem de l'altre, necessitem la seva companyia, necessitem que ens entenguin, necessitem que ens comprenguin. Per tant, jo abans de vindre aquí m'he fet aquesta pregunta. Realment, jo soc una bona amiga. Els meus amics m'estimen com a tal. Jo crec que aquesta és una pregunta fonamental, no?, per fer-nos, perquè no cap dubte que quan parlem de l'amistat parlem de lo més íntim que tenim, del nostre cor, dels nostres pensaments. I, per tant, jo crec que és un repte que avui dia, que sembla que no tinguem temps de res, estar amb els amics val la pena, no? Val la pena. Per respondre a aquesta pregunta que m'he fet jo aquest dematí, abans de vindre aquí, m'he proposat una cosa que quedi dita, no? Els amics s'han de cultivar, s'han de tractar. I jo m'he proposat, ja he telefonat un parell d'amics i amigues meves, i he dit, mireu, cada mes us telefonaré. Per què? Perquè a vegades estem molt acostumats amb el WhatsApp, amb l'internet, tot el que és digital, i a vegades sentir la veu d'un amic, d'una amiga, això no té preu.
I et reconforta, no?
Sí.
En moments en els que potser no estàs massa animat, dius, bueno, troques a un amic...
O també perquè estàs alegre. Jo crec que els amics també serveixen per compartir alegries.
Però pot ser que ens costi més compartir alegries que no tristors?
Sí. Jo, les alegries... Som una societat una mica tristona, perquè queixosa. Perquè generalment ens queixem més que valorem. Degut a què? Que estem en una societat molt competitiva, tots estem de feina fins a dalt de tot, sembla que si no ho fas molt bé no tires endavant... És a dir, gaudir de la festa, de l'alegria de viure, jo crec que això és una... I el Papa Francesc ens ho diu molt repetidament, no? Jo tinc una frase aquí que m'agradaria dir-la, si em permeteu,
sí,
de Papa Francesc.
I tant. Escoltem.
Diu, la veritable alegria ve de l'harmonia profunda entre les persones, que tots experimentem en el nostre cor i ens fa sentir la bellesa d'estar junts. Jo crec que si reflexionéssim sobre això tindríem la tertúlia feta.
Ja estaríem. Josep Maria.
Aviam, ja sabeu que jo...
Aviam, Josep Maria.
Quan tu avises és perillós.
Sí. No,
que bonic que és tot això. Que maco.
A veure, propetitzem.
Si fos veritat. No, si fos veritat.
Perdona, és veritat el que diu la Maria Josep.
No, clar que sí.
És el toque de realitat.
Això no ho diguis perquè és veritat.
Deixa'm anar un
punyet. Matitza una mica.
Matitzo. És dir, aviam, companys, col·laboradors, veïns, grupet de farra, grupet de treball, tot això, escolta, quantitats.
Força.
Però per dir als amics que jo tinc, amb els dits d'una mà, em sobren dits, Llavors, clar, hem d'ensenyar als nostres fills clarament la diferència entre el que és un amic i com es forja un amic i el que pot ser un company. Perquè ells mateixos, tu, potser, resulta que amb la teva família eduques molt bé els teus fills, ho fas fantàstic, i de sobte apareix el que el teu fill, sobretot a l'adolescència, diu que és un amic nou, que resulta que no, que és un company, i clar, estàs molt bé amb aquell grupet, me desenriuen les gràcies i s'aprofiten de tu, quan deixes de fer gràcia et tiren en un racó, i això no és l'amistat. Llavors, clar, que realment, o sigui, els pares jo penso que tenim la tasca difícil d'ensenyar als nostres fills, amb el nostre exemple, el que realment vol dir un amic, eh? Vol dir ser leal, vol dir ajudar sempre desinteressadament.
No esperant res a canvi. Profitosa.
Quan fem alguna cosa per un altre, no esperant res a canvi. Plantegem-s'ho. Clar, una sèrie de coses, ser agraïts, en fi, potser en conserves algun de la infantesa, allò, aquell amic que, per lo malament el tens, però quan tu triomfes, el teu amic se n'alegra, et felicita. Això són fames d'un altre paner, saps? Vull dir, cuidado, eh? Però això és el que hem d'explicar, perquè moltes vegades una amistat versus col·lega dels nostres fills o filles ens destrossa l'educació que hem fet i ens el gira, eh? Vull dir, al tanto. Jo ho dic perquè cara als nanos, almenys una idea que donen els pares és quan apareixi algun nen nou que es nombri a casa. Mira, ha aparegut el Pau, que és nou al col·legi i m'he fet molt amic seu i ara és el meu millor amic. El Pau cap a casa. Que vingui.
De vigilar...
No, jo em fa gràcia.
De saber.
A vegades a les sessions els dic, no, escolta, que vingui a casa. L'hem d'olorar. L'hem de veure, eh? Perquè tots són fantàstics, eh? I totes les famílies són increïbles. Però, clar, pel nostre estil de família, buscarem amics i buscarem famílies que siguin semblants al nostre estil. Ni millor ni pitjor és el nostre, eh?
Sí, jo crec que això, bàsicament, potser la introducció que he fet ha sigut molt, molt teòrica, i sí que és veritat que l'objectiu d'aquesta tertúlia és l'educació dels fills, no? Però també va bé el que ha dit, no? De que ja no tots se li diu amistat. És a dir, no qualsevol relació és una amistat. O sigui, l'interès, aprofitar-se dels altres, això no ser un amic, eh? Perquè l'amistat es fonamenta amb l'estimació, amb l'amor, amb el bé, buscar el bé de l'altre. I a vegades això costa molt de fer-la entendre, sobretot, com diu, amb l'adolescència, no? Perquè confonem el bé amb el plaer o amb l'interès o amb què ens diuen les coses boniques, no? Que la gent ens falaga, només ens dona sabor. Això no és un veritable amic. Un veritable amic a lo millor et dirà coses que no t'agrada sentir.
Que no t'agradarà sentir, això us volia preguntar. De vegades els amics et diuen les veritats i potser t'ofenen. I això és ser un bon amic.
És que per això són, efectivament.
Aureli.
Bueno, a veure, aquí hi ha coses, una discrepància. Bueno, estem d'acord bàsicament, no?
Sí, sí.
No, però mira, m'ha agradat molt això que dies de que l'amistat ha d'estar desinteressada, perquè aquesta idea, com que parlem aquí sempre de temes educatius i tal, fomentar això amb l'educació dels fills és molt important. Jo recordo un professor que m'estava ensenyant les redaccions que havia posat a classe. Mira, un professor de llengua. Els hi vaig fer una redacció i va posar sobre l'amistat. I em recordo que m'ha ensenyat, mira aquí el que hem posat aquest, diu. Diu, els amics serveixen per... Perquè si no et serve, la paraula et serveixen per... Et serveixen per... I tota la redacció està feta en base a que si no tens amics et mancaran coses perquè el dia que no tinguis diners, si un dia necessites diners, no tindràs una amic que te'ls deixi. Perquè serveixen per... Si un dia... I clar, era fet... Nanos de... No em sembla que de cinquè o sisè. Però... comença... Per tant, primera idea, que és molt important, que això la Maria Josep ho ha dit molt clara, no? Nosaltres un programa d'orientació familiar, hem de fomentar, que ha de ser desinteressat. Però alhora l'amistat ha de ser recíproca, ha d'haver-hi aquesta reciprocitat. El que passa és que mai serà exacte, no serà mai equitatiu, sempre hi ha un que és més generós. De tota manera, el veritable amic és aquell que no està comptant, dient, bueno, jo estic donant 60% i ell només dona el 10% de la meva... Que... Un bon amic és aquell que no està comptant. A veure si, bueno, donaré fins el que ell doni, perquè si dona menys, jo no donaré. I l'únic que discrepava, ja posant aquest percentatge, és que és cert, quan ho dius des del punt de vista del veritable, del perfecte amic, que, home, que probablement seran pocs. I seran pocs perquè també la teva vida, la teva dic la meva, no estic dient la teva, la de cadascú. Normalment, tampoc és que un es relacioni amb tantes persones habitualment cada dia, no? Però sí que es pot donar el cas, i alhora des del punt de vista de l'educació dels fills, que el desitjable és tenir molts amics, molts amics. Molts amics vol dir, bueno, amb graus. En graus vol dir aquest, bueno, com que el veig un cop a l'any, doncs amb un cop l'any. Però que amb aquesta persona li pots confiar coses.
i també et pot donar coses. O dius, bueno, aquesta persona probablement no arribaré mai a intimar del tot, però segur que m'aturo pel carrer, i ell s'atura quan em veu, i fins i tot se n'alegra. I a més, li puc explicar doncs, que m'ha anat bé això. Per tant, jo l'únic que volia matitzar és que d'entrada és cert, quan la vida et porta, que no pots tenir 50 habitualment, però diu, home, tant de bo que jo tingués amics a totes les poblacions on jo freqüento.
Ah, exacte, totalment d'acord. A més, molt adequat aquest matís, perquè jo em referia a l'amic de tota la vida, que aquests sí que són pocs, però efectivament hi ha graus d'amistat. Dos idees, ho dic pels pares que ens escolten, aviam. Jo amb això sí que sóc una mica dràstic, també, però, aviam, els meus fills, jo he de procurar tindre el millor bon rotllo, confiança, diàleg, tot el que s'ho vulgui, tot el que tu vulguis, però sóc el seu pare.
Però no seràs mai el seu amic.
Efectivament. No, puc ser el seu col·lega, si vols, però el seu amic no, perquè els amics se'ls estrien ells. Uh-huh. Amb la qual cosa, això
ho dic,
perquè
comptar,
hi ha pares que...
Jo sóc molt amic dels meus fills.
Exacte, renuncien a educar per dir, no, però el col·legueu dels nens. Home, el col·legueu i la confiança està molt bé, però tu el que has de fer és obrir la llar, obrir la casa, que els amics vinguin i els has de conèixer. Perquè a mesura que augmenten els fills amb edat, hem de tindre molt clar que els amics dels nostres fills són els nostres fills adoptats, Perquè, escolta, hem de saber qui són, com són, perquè si no, cuidado,
Està la White. Aureli.
Vull també matitzar una qüestió, perquè, clar, el bo de les tertúlies és que, aleshores, quan un diu una cosa, jo, qualsevol de nosaltres, diu una cosa, clar, estàs pensant en un objectiu, només vols dir una cosa, una. Però, clar, ets conscient que no és una i en d'altres, no? Allò que diu el Josep Maria té tota la raó, o sigui, els pares han de fer de pares.
Han de fer de pare.
Perquè, si no, exacte, els fills tindrien molts amics, però no tindrien pare. Això, punt 1. I això és cert. El que passa, que probablement, com que això és tan així, hi ha pares que s'ho prenen tan en sèrio i pensen que només han de ser pares, obliden que és bo apropar-se. Fer-se amics vol dir donar confiança, ser molt comprensius, perquè si no pot arribar el moment que tu no te n'enteris de les coses, perquè els amics s'expliquen coses entre amics al seu nivell.
Clar.
Si tu no has agafat un mínim d'amistat, no t'explicaran aquestes coses. Si no te les expliquen, vol dir que no pots incidir. O sigui, que el
gran perill... No,
si el bo de les tertúlies nostres és que... Sí. Diem,
No, potser no ser amic, sinó tenir confiança.
Confiança. Sí, però la idea és que, com que estem a nivell de pares, estem per sobre, hem d'intentar, a vegades, baixar el nivell i dir, escolta, jo ja sé que sóc pare, ja sé, la meva experiència em diu que ara ja ho sé, però haig de fer veure que ara el que compensa
vegades...
és baixar una mica el llistó perquè et confiïn coses...
Generar aquesta comunicació que et permeti... O sigui, els nostres fills tenen que saber, escolta, jo tu t'estimo molt perquè ets el meu fill, llavors de vegades discreparem o discutirem perquè l'acció que fas és dolenta, però tu no, amb la qual cosa, que sàpiguen els nostres fills que nosaltres poden recórrer sempre, perquè com que els estimem, potser els haurem de castigar, però els ajudarem. Jo, de vegades, quan fem aquestes sessions d'orientació familiar, agafo els pares i els pregunto, nois, vosaltres creieu que el vostre fill, qualsevol trastada grossa que fes, us l'explicaria? I clar, tots em contesten en seguida, no, clar. Dic, pues Houston, tenim un problema. No, hem d'aconseguir generar a l'ambient familiar a casa d'equip de que me l'expliquin. Perquè llavors jo podré castigar-lo, reflexionar-lo, però ajudar-lo.
Maria Josep.
Jo crec que aquesta relació que s'ha de tenir pares i fills amb respecte de l'amistat, hem de jugar amb una habilitat, no?, molt, molt precisa, no?, d'obertura i també de donar suficient autonomia als nostres fills perquè també aprenguin ells a descobrir el que és un bon amic. Perquè, si no, sembla que les pares determinin quins amics han de tenir els nostres fills. Això no pot ser.
No, això no pot ser.
No pot ser perquè l'aprenentatge és el que val a la vida, l'experiència. Nosaltres podem orientar, donar exemple, crear aquest clima de confiança que ens permeti que els nostres fills siguin capaços d'explicar allò que els preocupa, però, en definitiva, és un risc que l'adolescent ha de prendre per si mateix. I el que passa és que podem cultivar aquestes condicions òptimes perquè els nostres fills sàpiguen per ells mateixos descobrir quin és el meu bon amic. Jo crec que hi ha un aspecte clau que l'Aureli ho ha dit sobre aquesta redacció famosa, no? Que és veritat, no? A vegades pensem en molts aspectes a la vida, ens basen què espero jo de la vida o què espero jo dels meus amics. I la pregunta l'hem de una mica canviar, no? És a dir, jo què faig? Què demano? Uh-huh. Què demano ajuda als meus amics? Demanar ajuda als altres, jo crec que avui dia ens costa molt a tots. Per què? Perquè tenim una societat molt autosuficient. Uh-huh. I és un exercici molt bo, perquè és un exercici d'humilitat, també. Demanar ajut als amics. No només jo m'aprofito d'ells, sinó que jo sóc capaç d'entendre que tinc defectes, que necessito ajuda. No? I això...
Perquè ens costa obrir-nos, potser.
Sí. Bueno, ens costa acceptar que no podem fer-ho tots sols. No? Ens costa acceptar que necessitem de l'altre i som el que diuen molts pensadors, que som l'ésser humà, és un ser carencial, no? Necessitem afecte i és bo que això ho siguem capaços de transmetre. Per tant, els pares hem de donar exemple en el que és els nostres amics, com els tractem, uh-huh. i després, indudablement, crear aquest clima, el que diu, de confiança, de comunicació, d'observació, de contemplació, per ajudar aquest repte tan important. Però la vida i la llibertat la llibertat és el més important que tenim tots plegats, no? Mm-hmm. Per tant...
I això és claríssim, perquè, fent una acotació, si és per riure una mica, el pitjor que pots fer amb un fill és, si apareix algun amic d'aquests que a tu no t'ha agradat, dir-li... Amb no. El Pepito no hi vagis, perquè llavors soparàs i dinaràs Pepito tot el dia,
Sí.
Vull dir que al tanto
llavors,
això,
si no ens agrada un amic del nostre fill, com li podem fer veure que no el veiem bé per ell? Que veiem que és una mala influència, que és una mala companyia...
Jo et donaré una idea. Agafes un cap de setmana i invites aquest amic uh-huh. a passar-lo amb la teva família.
Tot el cap de setmana.
Tot el cap de setmana. I tu procures fer coses i tal. I segur, perquè com que són estils diferents, que el propi fill teu se'n donarà compte que allò no funciona, que allò no encaixa, que allò xirria, saps? Que hi ha un... que aquí no, aquí passa alguna cosa que no funciona,
O sigui, ell mateix se n'adonarà.
Ho dic perquè... Vamos, jo, una anècdota que comparava a explicar en una d'aquestes sessions va ser aquesta, no? I ell va fer això, ens ho explicava, no? Diu, mira, l'hem convidat al cap de setmana i res, bueno, vam procurar, a més, amb la meva dona, així, fer un cap de setmana agradable i tal.
Estar relaxats, coses, és a dir, fer coses, però, bueno, tranquils.
Clar, es veia que no d'això, no? Total, que el seu acompanyen el nano el vespre a casa seva amb el seu fill i tornant, el propi fill, el seu fill, diu, em va dir, diu, què, papa, no va bé això, no? O sigui, no sé exactament el que em diu, aquest no pita, no? Bueno, és que és la vida, no passa res.
Però amb això, que està bé, però abans, dic abans... Bueno, la paraula abans no vol dir abans d'invitar aquest amic, Quan dic abans vol dir que ja, dintre dels objectius de la família, s'ha de transmetre coses que realment allò diguin que és un bon amic. Perquè aleshores... I que ell, bueno, els fills ho vagin entenent, que ell és un bon amic, aquell que parla malament de tu... Però, a veure, si tu ets una persona que està parlant malament d'altres, diu, quan jo no hi sigui, no sé el que passarà. Una persona que no parla mai malament d'altres...
Això et dona una pista.
Això
és important,
sí. Però jo tinc un amic, sempre que vaig a casa seva és un desastre. Pues, si tens un amic i m'estàs dient que és un desastre, pues, ves al compte que si, quan sigui amic seu... Per tant, tu tens detalls del que és un bon amic, per exemple, que respecta la teva intimitat, que els secrets d'un amic no... Bueno, saps el que li ha passat? Escolta, ha tingut una nòvia que no sé què, o ha tingut... Li han suspès 5, però ell diu que a casa... Que... Clar, vas explicant coses, dius... Quan ell se n'adona que això no és ser bon amic, si aquest que ha vingut a casa a veure això, doncs, escolta, mira el que fa, no cal que li expliquis, ja s'ha donat compte que no és bon amic. Per tant, jo crec que és molt bona, és bona tàctica, però que el que estic dient a aquesta taula, els pares dir, home, hem de fer les coses independentment de que passin demà o demà passat. Mm-hmm. A poc, allò que dius, jo vull fomentar l'amistat, que siguin bons amics. Per tant, escolta, no es parla malament de la gent. Clar, si els pares parlen malament de la veïna...
Tu
poses, em dones exemple del que ells feien els meus amics.
En aquest cas, és fonamental l'exemple dels pares, que els nostres fills vegin com nosaltres, efectivament, traiem els veïns, els amics, els altres pares de la classe, és a dir, veure quin trenar tenim, no?
Sí, és veritat. Això, controlar també el que diem és perquè el que diem i el que pensem dels altres, els adolescents ho capten, no, bueno, el que pensem, perquè a vegades, bueno, jo m'he trobat com a mare, no? Que dius, no, si això no ho he dit, però com, si ho penses malament, els adolescents ho capten. Per tant, hem de pensar bé dels altres, perquè això ens ajudarà molt a enfortir aquesta relació d'amistat, no? Perquè tota persona val la pena per ser, té una pròpia dignitat, per tant, hem de pensar bé, hem de parlar bé de la gent, hem de fer el bé, hem de tenir aquesta cura, no? De les converses, de l'interès personal, de l'ajuda. I això jo crec que és bàsic per enfortir una bona amistat.
Bueno, i també afavorir ambients amb què, en principi, cal esperar persones, com a mínim, d'un mínim, diguéssim, a partir d'un nivell. Mai és tothom, no és general. No és dir, bueno, en aquest ambient tots seran bons amics. No. Però jo no, persones, no ho dic perquè aquests dies he estat fora, perquè he anat a donar la sessió fora, i m'estaven explicant una experiència. Aquesta és una, no estic donant aquesta experiència com a l'experiència, no. Dic, però mira, a nosaltres, els que tenim fills adolescents, així de 16, 17 anys, doncs ens ha anat molt bé doncs, organitzar unes festes que són de provida. Dic, ah, són gent. Però jo sé que els nanos que van allà ja tots ja una mica, ja tenen, com a mínim, no sé què serà d'ell, però com a mínim s'han posicionat davant d'això, no? Amb la qual són nois i noies que d'entrada doncs, segurament els vindrà bé que siguin amics, millor que no d'altres que vagin a favor d'altres coses,
sí.
No? Bueno, això és, jo he agafat la idea, eh? No estic, la idea vol dir que aquesta idea no es diu aquesta, vida ni res, no, es diu el que sigui.
No, el que sigui,
però, tu
el
dius,
que sigui.
Però jo sé que sí. Són nois d'aquesta colla, que estan fent muntanya i a més no sé què i tal, tal, i són gent que els vindrà bé. Per què dic que és bo fomentar bons ambients? Perquè, malauradament, en grup, els joves, i sobretot adolescents, són molt gregaris. I es deixen portar per...
Clar, fa el que fa
el grup pesa molt.
Si l'ésser humà és gregari.
Per tant, home, si pot ser, favoreix ambients positius que ja es trobaran d'ambients negatius. És el que penso jo.
Compartir interessos comuns. És a dir, què és el que ens unim? Això és el que propicia una bona amistat, no? Per exemple, el que acabes de dir, pues, projectes humanitaris, l'art, la música, el teatre, pues, ajudar les obres de solidaritat. Això també ajuda a que et trobis a persones que més o menys tenen els mateixos interessos que jo, a la vegada són interessos sans, que m'ajuden a ser millor, i per tant, si jo sóc millor, tindré millors amics.
Aquest però pot ser idea, que tinguem, clar. Per exemple, els mateixos interessos, però no els mateixos ideals? Amb temes polítics, per exemple.
Sí.
No, tenir amics
perdona, és que dos,
de diferents ideologies
claríssimament,
polítiques...
Sí, dos amics, per aquesta lleialtat que es tenen, per aquest esperit de servei, per aquesta estimació que es tenen, poden,
respecte,
de molts temes, pensar diferent i no passa res, un respecte al pensament de l'altre. Amb pensaments de...
Jo crec que l'amistat és el que ha dit... ja, no? És la intencionalitat, no? És a dir, si el que volem és el bé, la manera per arribar-hi, gràcies a Déu, és plural. No hi ha única manera, no? Perquè el que volem és el bé, l'estimació i el bé. Això és la base de l'amistat. Per tant, els camins que ens fan arribar doncs, són opinables. Tu pots tenir, el que has comentat, no? Diferents maneres de pensar i, en canvi, l'objectiu i l'intencionalitat és la mateixa, el bé i ser feliç, i això és el que ens uneix. Per tant, hem de tenir també una ment àmplia per acceptar això, que no hi ha una única manera, un camí únic per arribar al bé, sinó que pot ser molt creatiu, i això enriqueix molt
enriqueix
les relacions.
Les relacions, Aureli.
No, ho dic perquè, tal com l'has plantejat, jo sé que és un tema d'actualitat, a més a casa nostra.
I més ara.
No, a veure, primera, hi ha molts tipus de persones i tal, però encara que només sigui per simplificar una mica, no és igual, vull dir, un enemic que un adversari, d'entrada. No des de veure. Un enemic vol el mal. I l'adversari, pues, simplement, per exemple, si un està jugant a tenis o està jugant a futbol, pues, l'adversari és aquell que vol guanyar. Jo vull guanyar. I jo jugo a tenis amb molts que els vull, jo vull guanyar. Vaig a aixecar-los. Però són amics.
Aureli.
Però
Aureli,
són amics. Bé. Són amics. I quan ha acabat el partit, doncs, ens prenem una cervesa. I a més, que no podem passar sense jugar, perquè volem... Escolta, no fallis. Perquè són amics, no? Bueno, per tant, una cosa és amic i adversari. Però una vegada dit això, doncs, una persona que realment té una qualitat humana i aquí, aquí a Radio Estel, doncs, que intentem donar doncs, una visió cristiana de la vida, mm-hmm. és que, per dir-ho d'alguna manera, el que és adversari, o fins i tot aquell que és enemic teu, és un client teu, des del punt de vista... A veure, des del punt de vista... si parléssim des del punt de vista comercial, que no és comercial, però és client. Client vol dir que has d'intentar atreure el teu missatge. Vull dir, per exemple, una persona que vol donar un missatge cristià, doncs està en una tertúlia, i no ha de tractar l'altre com un enemic, sinó en tot cas com un client. Diu, mira, doncs mira ja, però tu no saps, amb el bé que vas, dius això, doncs jo discrepo. Clar, diu, caram, no m'insulta. Tot un altre... que em tractés com un adversari, és possible que no dic que m'ha sortit, però que m'aixecaria. A mi et tracta bé. Eh? I un que és enemic trauria coses aquí a la taula simplement per esfonsar-me. No? Uh-huh. Per tant, aquesta idea de que com, tractar la gent com, des del punt de vista comercial, entre cometes, no és comercial.
Sí, sí,
com a clients, home, jo voldria que la gent digués, home, tant de bo que tothom fos com aquesta persona, que discrepa, que no pensa com jo, però que és capaç de prendre una cervesa amb mi i, a més, doncs, passar-s'ho a gust, debatent un tema.
Important també amb el tema dels amics, educar els nostres fills amb la fortalesa. Eh? O sigui, l'educar contracorrent, escolta, és fantàstic. Eh? Ho dic per això que dèieu abans dels gregaris, clar, que un acaba fent el que fa el seu grup. Doncs, escolta, li hem de donar eines i arguments perquè tingui la personalitat de dir, no, escolta, això que aneu a fer no està bé, jo no solament no ho faré, sinó que intentaré convèncer els meus amics del grup perquè tampoc ho facin. Eh?
Uh-huh. I també hem de dotar, o sigui, donar als nostres fills una personalitat pròpia. Eh? I a vegades això es fa des de petit, acceptant les diferències de cada persona, els talents personals, que a vegades els pares dediquem poc temps a descobrir què és el que fa allò que el meu fill és únic. O sigui, tothom som únics, no hi ha dues persones iguals. I això és una eina molt important quan arriben a l'adolescència per no caure en l'imitació del gregarisme, d'on va Vicente, no? Si tota la joventut pues, va de botellón. Això no es pot improvisar quan tenen 15 o 14 anys o 13, sinó ja als 4 o 5 anys. És a dir, descobrir els talents únics que fa que el meu fill reconegui i els pares valorin la diferència personal que tenen, el que valen per ser persones úniques. I això també és un exercici per pares, no comparar, perquè a vegades els pares, jo que he portat molts anys en educació, els pares busquen, el que diem abans, l'excel·lència educativa, que aprovin les assignatures, sembla si el meu fill no aprova, i no és com són els altres, tot... i això fa que el nen acabi buscant el que fan tothom, no? Aquesta personalitat en el vestir, aquesta personalitat en el fer. Jo crec que descobrir els talents personals ajudaria molt a no caure en la imitació de l'adolescència, que avui dia arrastra molta gent jove.
Jo també crec que és bo el pensar que, bueno, que les virtuts tenen una unitat i l'amistat és una virtut. És una virtut. I les virtuts, un ha de posar esforç per aconseguir que sigui real, veritable. És virtut. I com que forma una unitat, deixa de ser virtut quan no està en sintonia amb les altres. Per exemple, doncs, dos que diguen que són amics i van a robar motos, doncs són molt amics, robem, quan, el dia que baixem aquest, clar, robem, doncs, aleshores no sí, sí. És això.
No.
És una manca de... Bueno, és un exemple. I jo m'ha vingut a la memòria, no dic ara, no, ara com venia cap aquí, deia, mira, avui té actualitat, no vull ara trencar el tema, eh? Però té actualitat. Aquesta nena que ha tingut un fill de 12 anys... De,
amb 11 anys a Múrcia.
Sí, a Múrcia, embarassada pel seu germà i tal. Bueno, dius, a veure, aquí hi haurà molts... No té res que veure, però té que veure amb el que vull dir. Que l'educació dels fills, o li dones unitat, els valors, com que avui dia la llibertat és el súmum, han de ser lliures, sobretot, que facin el que... Lliures, sobretot. Però és que la llibertat sense valors és llibertinatge. Una persona que no sigui generosa, que no sigui forta, com deia el Josep Maria, que no tingui autodomini, una persona que no sigui... totes les virtuts, que no sigui prudent, pues passa el que passa. I dius, i aquests pares, quan passa això, pues, bueno, pues passa pues, perquè probablement, doncs, quan no dones uns valors morals, quan el sexe queda bueno, com una cosa que ningú parla i, bueno, i a última hora doncs, és un plaer que està allà, i que, etcètera, etcètera, pues, pot passar qualsevol cosa. Vull dir, no estic dient que és dolent el noi... Pot passar... Però què vull dir? Que moltes coses com el tema de l'amistat no es pot improvisar. No es pot dir, bueno,
ara ja aquest nen, aquesta nena, comença a sortir, doncs mira, hauries d'anar a aquell... Bueno, clar, això és una cosa que sí, que molt bé, però que tot el que faci s'ha de tenir una certa unitat. I quan passen aquestes coses és perquè segur que hi ha molts forats amb molts valors. Per exemple, amb criteris morals, amb criteris d'educació sexual, hi ha uns forats impressionants. Uh-huh. I quan, per exemple, pues, tot s'hi val, pues, resulta, digue-li un nen que no ho faci, si un dia li ve de gust.
Sí.
No, ara he fet un parèntesi.
Sí,
he fet un parèntesi.
Hem passat d'un extrem a l'altre.
Dic que no, dic que no, N.O., no, als nostres fills, no els hi crea cap trauma, cap depressió, ni els fa uns certs que deixen de ser lliures, no. És la nostra obligació com a pares,
I també jo crec que els hem d'ensenyar als fills a empatitzar amb l'altre, a escoltar i a posar-se en el lloc de l'altre, que de vegades els
això és el nens... Això és bàsic, sí.
Sí,
l'empatia,
Josep,
no?
L'empatia, exacte.
Això s'ha d'educar la sensibilitat, no? És a dir, tot el que és, ho ha dit molt bé l'Aureli, les virtuts, no? Quan parlem de virtuts són hàbits, i l'hàbit són accions petites, accions continuades, és a dir, i en aquestes accions continuades hem de posar el cor. O sigui, la presa de decisions és merament una presa de decisions emocional, no intel·lectual. Per molt que em diguin a mi que jo he de fer una cosa, no decidiré fer-la si no hi ha una decisió emocional. Vull fer-la. En aquest vull fer-la implica les ganes de fer-la i implica també l'alegria de fer-lo. Les emocions són bàsiques amb la presa de decisions. Si no tinguéssim l'hipotàlamo, estaríem en una indecisió constant. Val? Per tant, per educar emocionalment, que és la clau de les virtuts, petits actes continuats que tendeixen al bé, hem de crear aquest clima afectiu, de carinyo, de tendresa, perquè ens ajudem a poder determinar allò que és bo i escollir-ho.
És que jo volia rematar, no amb el tema últim. No, amb el tema últim no, amb el tema que estava dient ara.
Sí.
Mira, és que si un vol tenir amics, s'ha de plantejar que com no tingui valors de qualitat, com no sigui generós, si és egoista, la gent fugirà, Aquest va a la seva, Si no és sincer, diu, aquest, la seva paraula no té pes. Si no és generós, aquest no... no.
Sí. I a ser tolerant també amb les equivocacions
per tant,
dels altres,
per tant,
perquè tots ens equivoquem.
Quan rematar vol dir que o l'omplim d'això, o aleshores no tinc amics, la gent és dolenta, no val la pena tenir amics, perquè trairan. Vull dir que omplir de virtuts és favorir que els fills, que els nostres alumnes o fills, tinguin amics.
És importantíssim, perquè realment un és feliç quan té amics i... I el més important de tot, que és, per què ens hem de portar bé? Perquè quan ens portem bé, són immensament feliços. I això és la clau educativa de l'ètica o de la virtut. Si logréssim transmetre que cada vegada que jo faig una cosa bona, el que rep més satisfacció és la persona que ho fa, això seria un gran motor per canviar la societat.
Josep Maria, ens queden res.
20 segons.
Jo, sembla... Bueno, marca, encara podem allargar marca, un minutet.
Marca un gol, vinga.
Jo anava a dir que, escolta, que el final de la Maria Josep és insuperable.
És insuperable.
Que aquí,
I de mi posat al costat d'ell.
Doncs molt bé, ho deixem aquí, si us sembla. Ens tornem a trobar la setmana vinent. Ha estat molt interessant parlar de l'amistat.
Gràcies.
I tornarem a parlar-ne més endavant i d'altres temes, com sempre, per orientar els pares en l'educació dels nostres fills. Moltes gràcies.
Gràcies
a
vosaltres. Adéu.
Esteu escoltant Paraules d'amor, un programa d'educació i família a Ràdio Estel.
Doncs amb aquesta cançó de la Laura Pausini, L'amistat, encarem la segona i darrera part del nostre programa d'avui. Per parlar de l'amistat, tenim a l'altra banda del telèfon el Jaume Figa, llicenciat en comunicació audiovisual per la Universitat de Navarra. El Jaume ha treballat com a guionista de ràdio i per una productora de dibuixos animats. Des de fa uns anys treballa a la direcció de comunicació de la UIC, de la Universitat Internacional de Catalunya. També ha treballat com a director de diferents publicacions i portant la comunicació de la Facultat d'Educació. És col·laborador habitual i esporàdic de diferents mitjans de comunicació i una de les seves grans passions és l'art de l'entrevista. Ha entrevistat a gent molt variada, com Montserrat Caballé, Eduardo Verastegui, Núria Gispert, Jaume Balagueró, entre d'altres personatges. Li encanta el cinema i, concretament, el d'animació. Suposem que per això el Jaume Figa ha fet la tesi de doctorat sobre l'amistat en el cinema de Pixar amb la noció aristotèlica d'amistat com a clau d'anàlisi cinematogràfic. Jaume, molt bona nit i gràcies per estar amb nosaltres.
Bona nit, gràcies a vosaltres per trucar-me.
Per començar, què és l'amistat, Jaume?
L'amistat, o sigui, és una... O sigui, definir-ho és difícil, perquè hi entren moltes coses. Però així d'entrada jo diria que és una relació entre dues persones que uneix fortament amb llaços de diferents tipus, ja siguin familiars, ja siguin d'amistat com el que s'entén pròpiament, ja sigui doncs, de moltes coses. No és... les amistats de Facebook.
Això, perquè avui dia sembla que amb les xarxes socials tenir 100, 200 amics és el que compta, oi?
Sí, sí, però és que això són més relacions, o sigui, és relacions no són ni esporàdiques moltes vegades, relacions virtuals. Uh-huh. L'amistat és un vincle molt més fort.
Uh-huh. Un amic ens acosta a la felicitat, tal i com deia Aristòtil?
Per suposat. Uh-huh. Per suposat, si no és un amic. Uh-huh. Si és l'amistat és una de les claus que té l'amistat és precisament això, que ens apropen a l'amistat, a la felicitat. Uh-huh. És bàsica.
Què passaria si no tinguéssim amics, doncs?
Sí, és molt difícil viure amb amics. I una frase més o menys literal és la que diuen els clàssics, eh? Si jo si he pogut fer, precisament, comparar l'amistat a Aristòtil amb les pel·lícules de Pixar, uh-huh, és perquè l'amistat ha estat sempre igual. Si té unes claus, té una manera de funcionar, i segons la societat, doncs, pot ser... es pot entendre... O sigui, no es pot entendre, es pot vehicular d'una manera o d'una altra, però al final l'amic és sempre el que et porta la felicitat. O sigui, això diguéssim que és la part fin... La, o sigui, la idea bàsica de l'amistat és aquesta. Uh-huh. Si no funciona, no hi ha. Uh-huh.
Preparant el programa llegia sobre els anomenats amics cactus, aquells amics que, tot i que no els vegis massa sovint, uh-huh, saps que hi seran sempre, uh-huh, sempre que els necessitis. Llavors, uh-huh, Jaume, què en penses? Els amics són com una planta que s'ha de cuidar i s'ha de regar, s'ha de cultivar? O existeixen aquests amics que no els veus sempre, aquests amics cactus, que quan no hi ha llum encén el teu far i et guia? Saps que sempre hi seran, tot i que no et prenguis el temps de trucar-te cada dia o de veure't molt sovint.
Mm. L'amistat s'ha de cuidar sempre. Uh-huh. Això no vol dir que sigui un contacte real cada dia. Si jo mateix soc de Girona i porto molts anys que no estic vivint allà. Uh-huh. I que per temes professionals he donat bastantes voltes. Però els amics d'aleshores encara segueixen sent amics. I el contacte a vegades és que tu el recordes, que ell et recorda, que doncs, en moments puntuals, doncs, de manera periòdica, doncs, per exemple, que els felicites per Nadal, uh-huh, els felicites pel seu aniversari. Si són coses puntuals que dius, jo amb aquest amic sé que ho faré això, i ell sap que ell està esperant aquesta felicitació de Nadal, que és aquesta felicitació de l'aniversari. Això és el que fa l'amistat. Què passa? Efectivament, si la vida dona moltes voltes i en un món global com el que estem ara, doncs no podem estar cada dia al costat dels nostres amics. Però sí que, en el fons, saps que aquest amic està allà. No sé, el dels amics cactus no ho havia sentit mai, no? Però no, o sigui,
sí,
no,
hi ha
no
gent que els anomena així.
No m'acaba d'agradar la comparació pel concepte d'un cactus, no?, que punxa. Mm. I els amics no punxen.
Mm-hmm. És més pel concepte, bueno, que no l'has de cuidar tan sovint, no?
Sí, ho entenc. Sí.
I era més en aquest sentit. Mm-hmm. Jaume, les veritables amistats es forgen a la infància o podem trobar amics, per exemple, a la feina? Ens costa més fer amics quan som grans?
Jo crec que sí, ens costa més, però per culpa nostra. O sigui que moltes vegades ens guardem molt, ens resguardem molt, no? I a vegades és per egoisme. O sigui, fer amics quan ja som grans, pots tenir amics immensos, perquè, aviam, l'amistat de la infància a vegades a vegades no sol ser molt poc racional. A mesura que vas creixent, aquesta amistat la racionalitzes. Uh-huh. No en el sentit de que les fas una cosa molt matemàtica, perquè no és això l'amistat, no? Sinó en el sentit de que, doncs que la valores més, l'aprecies més. Uh-huh. I quan ets gran, doncs ets capaç de donar-te d'aquestes coses. Ets capaç de donar-te del que et dona el teu amic, del que tu li pots donar. Vale? I, bueno, i hi ha grans amistats que l'has fet de gran i de la feina. El problema que tenim a vegades és això, que ens tanquem nosaltres amb nosaltres mateixos perquè no volem donar-nos a conèixer, no volem... O sigui, el gran problema d'avui, em sembla, és que no som capaços de diferenciar, o hi ha molta gent que no és capaç de diferenciar entre el que és el teu àmbit íntim amb el que és l'amistat, no? I veiem, doncs, els programes, o veiem les pel·lícules, veiem, doncs, que tothom de seguida diu totes les seves intimitats, però no se n'adona que en el fons s'està perdent, perquè aquelles intimitats es queden allà en un núvol. En canvi, quan la dones a un amic, doncs aquelles intimitats són molt grans, no? I aquell amic correspon. El problema és que quan has donat ja tota la intimitat, doncs no ets capaç de recuperar-la, entre cometes, no? Perquè ja l'has deixat anar. I és això el que ens fa, doncs, bueno, doncs ens resguardem, em sembla, eh?
Uh-huh. L'amistat evoluciona i canvia, i de vegades els amics van marxant i n'apareixen de nous, que també ens omplen, no?, el que tu deies. Uh-huh. Però el pitjor de tot crec que són les decepcions. Aquell bon amic en qui tu has dipositat la teva confiança, Jaume, i et traeix o bé actua d'una manera que et pot ferir. Es pot perdonar la traïció d'un amic? Som capaços de superar també les diferències entre amics?
Sí, o sigui, es pot perdonar, és molt difícil. Uh-huh. Però es pot perdonar. El perdó sempre és difícil, perquè has de reconèixer també... O sigui, el perdó implica també humilitat per part teva. Uh-huh. No només la bondat per perdonar, sinó també l'humilitat de reconèixer que tu ets capaç de fer, de cometre els mateixos errors. Uh-huh. Un exemple molt clar, em sembla, de la pel·lícula aquesta de Los Miserables.
Mm.
O sigui, el policia de Los Miserables acaba suïcidant-se i em sap greu fer dir part de la pel·lícula aquí o
història, sí, però
tothom l'ha vista, no? Mm. O molta gent ja l'ha vista, acaba suïcidant-se perquè no és capaç de reconèixer. O sigui, no pot ser que ja maldatjant sigui bo ara.
Mm-hmm.
Perquè has de reconèixer que tu també tens els errors, no? I això és difícil.
Uh-huh.
I perdonar és difícil perquè és difícil ser bo, és difícil ser humil i és difícil, en definitiva, doncs, empassar-te aquella traïció.
Uh-huh. Jaume, per acabar, com podem ensenyar als nostres fills a ser bons amics i a tenir bons amics? Per exemple, veient les pel·lícules de Pixar, seria un bon exemple, a través del cinema...
Sí, jo crec que, no, o sigui, veient el cinema és molt bo per això.
Uh-huh.
O sigui, les pel·lícules de Pixar, en general, doncs, o sigui, de totes les pel·lícules que ja jo he estudiat, doncs, ara no recordo si són 16 pel·lícules, doncs jo n'he deixat dues.
Uh-huh.
perquè no tracten directament el tema de l'amistat. Però l'amistat està molt palpable en totes les pel·lícules. Per què? Perquè és un tema que els agrada, que volen aprofundir. No? Les pel·lícules poden ajudar a això. Mm-hmm. Però ajuda molt que els pares ajudin a reflexionar sobre el que hi ha. Si el cinema és molt bo perquè t'ensenya i si ho reflexiones ja és la bomba.
Mm-hmm, clar, has de reflexionar, no quedar-te sí. només amb l'anècdota. Jaume Figa, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda nit de dimarts i esperem retrobar-nos en una altra ocasió, en un altre programa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí el programa d'avui amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en l'educació. Posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, a l'associació FER que fa possible el programa i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella.